David Fernández, bon dia.
Bon dia.
Avui amb el portaveu de la CUP. Tindreu Jordi Pujol al Parlament? Sembla, segons publica avui el diari El País.
Sembla ser, segons els mitjans de comunicació. Nosaltres encara, òbviament, no tenim la comunicació
normal. Si ve el 2 de setembre, potser fa calor, vas amb sandàlies al Parlament i podem acabar tenint alguna altra foto com la que vas immortalitzar amb l'última compareixença que va venir algú també al Parlament.
Bueno, en tot cas seria espardenya de set vetes, però veurem. Nosaltres ja estem estat tot l'estiu preparant la possibilitat de que comparegués i, òbviament, és obligat políticament, institucionalment, per la rellevància i l'impacte social brutal que ha tingut, no? La confessió, una de les confessions de Jordi Pujol, perquè nosaltres estem convençuts que és el primer acte d'una funció, no? Que sortiran moltes més coses, i on també en el nom del pare, anem a dir-ho així, doncs, una part de la nissaga Pujol Ferrusola ha arrambat i ha tingut dinàmiques de saqueig i d'enriquiment il·lícit, al·legal o il·legal. I més enllà d'això també van ser les candidatures d'Unitat Popular les que han plantejat també una comissió d'investigació, una comissió d'investigació que vagi més enllà de l'afer Pujol, no? El reconeixement d'aquest frau fiscal, d'aquesta evasió o elusió fiscal que en els últims 12 mesos ha tingut molts breus en alguns mitjans de comunicació i que, per tant, és una realitat que té un volum anual de 16.000 milions d'euros anuals, el frau fiscal català, el 70% d'ell atribuïble a les grans fortunes, i si un fa maroteca judicial dels últims 12 mesos, en dinàmiques de frau fiscal, doncs ha desfilat bona part de la crem del país, és a dir, des de Montserrat Caballé fins a la nissaga Carceller de Cerveses d'Am, fins al Sanaüja, fins a l'advocat Quatre Cases. Núñez i Navarro hauria d'estar a la presó pel pitjor cas condemnat amb sentència ferma, que és el cas Hisenda, que ve del 1991 i encara avui, 23 anys després, és impossible materialitzar la justícia, i per tant, i altres, perquè el que té a veure amb el cas Pujol no té a veure en cap condició nacional ni en cap bandera. Té a veure amb la cartera i amb una pràctica comuna de les oligarquies, siguin catalanes o siguin espanyoles. El major defraudador fiscal emulant amb Jordi Pujol i amb la diferència a l'estat espanyol es diu Emilio Botín, que fa 4 anys va declarar un compte de 2.000 milions d'euros a Suïssa. No conec cap comissió d'investigació a l'estat espanyol, ni cap petició de dimissió, ni tan sols. O sigui, Emilio Botín continua sent el superbanquer de l'estat espanyol. O el mateix rei Joan Carles, el New York Times fa un any i mig publicava que com era possible que el seu patrimoni de 1.800 milions d'euros mai acreditat, l'origen del qual mai ha estat acreditat, i no hi hagués hagut cap investigació. Per tant, comissió, anem a dir-ho així, d'investigació para rato, anem a dir-ho així, fent la referència que feies.
2 minuts d'entrevista, David Fernández, i ha pogut apuntar a totes les direccions. Jo torno una altra vegada a la petició del Pujol de comparèixer. I parafrasejant-te, deies en nom del pare, potser el següent que vindrà és el fill i l'Esperit Sant?
Home, el que és absolutament vergonyant és que la defensa de Jordi és doble fet vergonyant. Una, que facin un Naseiro, que els Pujol Ferrusola facin un Naseiro, és a dir, pretenguin invalidar la prova que neix de la banca privada andorrana, de la filtració sobre aquest compte, és a dir, que intentin buscar la impunitat, i dos, que en aquest escrit de defensa tinguin la vergonya, el cinisme i la hipocresia de barrejar el procés cap a la independència amb els seus negocis particulars.
En la primera part, no és una defensa legítima el que fa la família Pujol?
Des d'un punt de vista jurídic, és una defensa jurídica, però és immoral. Entrem a fer una cosa és el dret i l'altra és l'ètica i la moral. Si ells han reconegut, ells han reconegut que han fet un frau fiscal, que tenen diners a Suïssa i Andorra, doncs reconeixement, reparació i garanties de no repetició, però que no busquin la impunitat.
I en el que deies tu del procés a Catalunya, creus que això pot acabar afectant?
El que és una vergonya és que el fill del Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, alias Júnior, vagi dient que ara se l'investiga per motius polítics. Doncs que tingui la valentia de reconèixer que durant 30 anys no se l'ha investigat també per motius polítics. És a dir, quan Pujol era garant de la Unitat d'Espanya, que ho ha sigut durant molts anys, ha sigut un home d'estat, un peó d'estat, ningú l'investigava. Quan fa poc, relativament poc i lluny dels inicis i el desenvolupament del procés sobiranista, ha dit una cosa que diu mig país, és a dir, que l'estat espanyol bloca qualsevol sortida dialogada i que, per tant, l'única via és seguir avançant cap a l'autodeterminació, doncs resulta que és veritat, nosaltres ho reconeixem, que aquí hi ha dinàmiques de guerra bruta des de les clavegueres de l'estat, però reconeixem que qui ha donat arguments a la guerra bruta de l'Estat són fets reals, que es diuen frau fiscal, evasió i elusió, que no ho haguessin fet, i aleshores no estaríem en la crisi on estem. Jurídicament, bueno, a mi em sembla també vergonyant, però les èlits també, si agafes tots els casos de corrupció de les darreres dues dècades, sempre entren a l'escena les togues d'or, que es diuen, i autèntics especialistes en dret penal, que són especialistes en dilatar, no?, allargar el procés. El cas d'en Miacina Barroca citava és singular, no? Gairebé 10 anys de procés perquè es fes justícia. Per tant, és una vergonya.
Pujol ho farà perquè l'han pes Convergència Democràtica i Unió?
Pujol ha plegat de tots els seus càrrecs, ha renunciat a l'oficina perquè o ho feia o li fèiem. O ho feia en aquell moment o la societat i el Parlament, el primer ple que hi hagués la majoria parlamentària excepte Convergència, hagués demanat allò. Per tant, s'ha anticipat de la mateixa forma que s'ha anticipat amb una confessió quan sabia que això tindria efecte mediàtic, que és el mateix que va fer Millet. Millet va confessar quan sabia que estava agafat. I això no és cap valentia, ni és cap acte heroic, quan saps, o sigui, abans és una expulsió controlada, abans que t'ho expulsionin els altres ho implosiones tu des de dins. I amb el Parlament igual, no? La figura és un expresident que ha governat aquest país 23 anys i òbviament té una rellevància gairebé de tragèdia grega, no? I per tant és obligat comparèixer. Altra cosa també és que les compareixences a la comissió de bancs que referies, o en el cas Palau en el seu moment, també hem vist què ha passat, no? I com el silenci i les omertes, anem a dir-ho així, s'imposaven.
N'esperes poc, per tant, de la possible compareixença de Jordi Pujol al Parlament?
Per esperar, no? Nosaltres sempre ho esperem tot, per dir-ho així. Vull dir que ens agradaria, però també estem acostumats a esperar Godot, que mai arriba, no? Per tant, veurem quin és el recorregut d'aquesta compareixença i si és capaç, no?, de reconèixer que això no va començar el 2012, amb el procés sobiranista. Va començar el 1978 amb la cultura de la transició i amb la conformació d'unes èlits polítiques que estaven al servei de les èlits econòmiques. L'altre dia l'Albert Saez, director junt del periòdico, ho explicava, i jo crec que un article molt profund i de llarg recorregut que explicava precisament això, que això va començar el 1976. Hi ha corrupció il·legal i hi ha corrupció legal. Quan un veu expresidents del govern espanyol, per exemple, situats en consells d'administració de grans multinacionals energètiques i logístiques, per mi és corrupció. El que passa que és corrupció legal i és el fenomen de les portes giratòries. I m'agradaria preguntar, cada cop que ho tinguem ara, el cas Pujol ha fet una cosa. Cada vegada que trobis un exrepresentant polític o un exministre, estarem obligats a preguntar-li, vostè em pot assegurar que no té comptes a Suïssa? Perquè totes aquestes investigacions del cas Liechtenstein, on estava el pare d'Artur Mas, per exemple, que també va regularitzar la seva situació el 2010, també va fer frau fiscal amb un compte Liechtenstein. I a Suïssa són dos casos on la dinàmica és la mateixa com a Andorra. És un extreballador qui filtra unes dades. En el cas de Suïssa i de Liechtenstein hi havia 3.000 comptes corrents per valor superior a 8.000 milions d'euros de ciutadans espanyols. Mai es van acollir molts a l'amnistia fiscal. Mai vam saber els noms. Si a tu i a mi surt publicat al Diari Oficial que ens han fet una multa, i quan se'ls van preguntar per què, van dir perquè estava tot el país. Això fons dels inspectors d'Hisenda. I a més, els inspectors d'Hisenda van denunciar el tracte privilegiat que aquelles 3.000 comptes corrents van tenir. Per tant, jo estic convençut que comptes a Suïssa, a Andorra, a Liechtenstein, al BBVA, que té comptes a les Illes Caiman i ho han reconegut, si ho sabéssim tot, resultaria que tot el quadre de comandament del país, del règim de la transició, té comptes a Suïssa. Jo n'estic convençut com a sospita.
D'aquest tema específic, sisplau, tertulians, preguntes més que reflexions per David Fernández. Josep Vives.
Sí, hola, bon dia, David. Com a primera consideració, parlaves d'una comissió d'investigació. Jo les comissions d'investigació al Parlament, no sé si la vostra experiència, però com a mínim la meva percepció, és que han estat un guirigall, han servit per parlar molt, per discutir molt, per fer política, si em permets, molt mediàtica, però al final les conclusions de les comissions d'investigació, la veritat és que no han estat prou clares ni tampoc han tingut una efectivitat, que és el que en principi pretens quan organitzes una comissió d'investigació. En un cas com aquest, per exemple, no sembla més lògic que siguin els tribunals de justícia els que hagin d'actuar amb celeritat, amb eficiència, i que això se'ls exigeix des del Parlament de Catalunya, en aquest cas, que no pas una comissió d'investigació on sembla que finalment hi haurà molt de soroll, però al final les conclusions poden acabar sent les mateixes que en les últimes que hem estat vivint.
Jo diria que per suposat, i a més amb la comissió de caixes nosaltres sempre ho hem dit, que nosaltres el que esperàvem era l'actuació de la Fiscalia, que els poders públics es personessin com a acusació popular, cosa que no ha fet la Generalitat, per exemple, en el cas de Catalunya Caixa, el major forat, 12.000 milions d'euros, no? I on hi ha responsables polítics directes, alguns se saben al Parlament encara, eh? I aleshores, és greu, no? Quan diem que la lluita contra la corrupció, sempre dèiem, si vols que alguna cosa no avanci, fes una comissió d'investigació, no? Això no s'hauria d'absolutitzar, és a dir, hi ha comissions d'investigació i d'estudi. La comissió d'estudis de bales de goma ha prohibit les bales de goma. La comissió sobre el fracking, no, la fractura hidràulica, ha prohibit a Catalunya el fracking. Per tant, depenen sempre de la voluntat política, però en el cas de la comissió de la sanitat, per exemple, o de la comissió d'investigació sobre caixes, el resum és la més absoluta impunitat. És a dir, aquí mai ningú responsable de res. Ens hem carregat 10 caixes que formaven part d'un model centenari i que tenien la singularitat financera específica catalana, i aquí no hi ha ni un sol responsable, i allò va ser molt soroll, 120 compareixences, no? I nula voluntat política d'escatir responsabilitats. Una altra cosa és que també la comissió d'investigació el que pretenia era escatir responsabilitats polítiques, que el Parlament és un bon lloc, no? per esclarir-les, i el que fa els tribunals de justícia, ho haurien de fer, que no fan, és esclarir i enjudiciar les responsabilitats penals. I nosaltres, a més, en això que dius, penso que més enllà de participar a les comissions d'investigació i intentar que funcionin, que no ens en sortim, és obvi que som acusació popular en el cas Catalunya Caixa, és obvi que som acusació popular en el cas Mercuri, és obvi que som acusació popular en el cas Palau, i és obvi que recorrem a l'acció de la justícia per intentar restablir el mal fet.
Pere. Dues qüestions sobre la compareixença, l'eventual compareixença del president Pujol. Una, si podem preveure o imaginar una competència de gesticulacions entre vosaltres, les CUP, Iniciativa, el PP, que s'apuntarà a la festa, i el PSC, de veure qui porta la samarreta més llampant o qui la fa més grossa. I no dic en especial mala llet, eh? Ja m'entens per on vaig.
Sí, sí. Jo faria dos reflexions. La comissió de caixes, perquè et refereixes a la qüestió de Rodrigo Rato, van ser 120 compareixences, i només va passar allò amb Rodrigo Rato segurament per l'arrogància i la prepotència que va mostrar, no només amb la CUP, sinó amb la resta de grups, sense no? Vull dir, no és una cosa planificada. Per tant, jo em remetria al treball de les més de 500 preguntes que vam adreçar a tots els compareixents, a la tasca que hem fet de denúncia. Nosaltres prenem molt seriosament les comissions d'investigació i la tasca que desenvolupem al Parlament. L'altra és veritat, que a vegades ja, en un context de crisi, a vegades sembla que s'hagi entrat en una competició, no?, absolutament absurda, no?, per veure qui la diu més grossa, no? Jo penso que la comissió ha de ser profunda, no?, seriosa, i les preguntes de llarg abast. Ara també em temo que el silenci no? també és una defensa.
Doncs mira, per aquí anava la segona, si em permets. Com t'imagines tu la compareixença del president Pujol? Te l'imagines d'una prudència continguda assessorada pels advocats, o creus que, diguéssim, trepitjant-li l'orgull propi o punxant-lo, pot arribar a sortir una persona que ha estat acostumada a manar durant tants anys i dir, no, escolti, miri, escolti, jo feia això perquè això funciona així i aquest país va així, i justificant una mica algun comportament seu?
Jo suposo que, no ho sé, perquè no ho sé, suposo que és una barreja de tot el que dius, però sí que m'imagino la materialització física, no?, del que va dir per carta. És a dir, no?, m'imagino molt, pel cap baix, que vindrà a dir el mateix, no?, aquest acte d'idea d'expiació, no?, que no és creïble per nosaltres, que durant 34 anys no hagi tingut cap moment per regularitzar comptes corrents en paraïsos fiscals i, òbviament, en frau de llei. I com altres compareixents que han estat imputats, recordo els de Caixa Penedès, m'imagino una intervenció molt, molt, molt calculada, no?, molt, molt metòdica del que es pot dir i del que no es pot dir, i en tot cas amb aires de tragèdia grega, no?, perquè això ha sigut una mica com l'enfonsament, no?, com el pater familia que la demos l'expulsada de la polis. Per nosaltres, i ho diem des de finals de juliol, els Pujol Ferrusola ja no formen part de la vida política del país, formen part de la vida judicial del país, no? I per tant, des d'aquesta perspectiva, és en la que abordarem nosaltres la hipotètica i la futura compareixença de Jordi Pujol, intentant posar en blanc sobre negre.
Nacho Corredor.
Jo coincideixo amb el que heu dit del paper que han de tenir les comissions d'investigació parlamentàries i del paper que ha de tenir la justícia. És veritat, d'una banda, que hi va haver en el seu moment una comissió parlamentària per investigar aquelles declaracions de Maragall del 3%, però també és veritat que si no arriba a ser per la comissió que hi va haver al Parlament de Catalunya relacionada amb les entitats financeres rescatades, si no arriba a ser per aquesta comissió i per les intervencions d'alguns diputats, com el David Fernández o el Jordi Cañas, dit sigui de pas, doncs la impunitat no només hagués estat judicial, sinó que també no haguessin donat la cara absolutament en cap lloc. Jo volia fer una qüestió, o dues, si em deixes, David. La primera és, què ha significat el Pujol per vostè o per tu? Ho dic perquè a l'inici de la legislatura es va comentar molt una fotografia simpàtica en el fons, doncs on sortia a saludar-te amb el Jordi Pujol, i recordo aquesta fotografia que ja et dic que era, per mi era simpàtica, fins i tot amb un punt anecdòtic, però que, i connectat amb la segona qüestió, clar, si jo ara, sentint el que dius amb un to molt més agradable, sigui de pas, que el que ho fan els representants de Podemos, fas una identificació de problemes similars en algunes qüestions, com per exemple unes elites, unes oligarquies, una casta front una ciutadania, però jo he sentit els círculos de Podemos d'alguns pobles de Catalunya acusar-te i fent servir aquest tipus d'imatges a tu i a les CUP de ser casta o condescendents a la casta. I diguem-ne, i no només heu vist diguem-ne que segurament n'és conscient. Per tant, la segona pregunta és quines coincidències, diferències vius en Podemos i quin tipus de resposta se li pot donar a això?
Bueno, jo diria que per la segona, que la trobo molt anecdòtica, que és el dels círculos de Podemos, jo diria que poden ser persones o identitats de Twitter, no? Podemos encara s'ha de desplegar i ha de néixer no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat. Per tant, l'ús d'una foto a vegades amb sentit de l'humor, a vegades amb mala llet i a vegades amb instint criminalitzador, doncs no em preocupa molt poc. Dos, la foto, òbviament, és coneguda, és el, si no me'n recordo, doncs el debat d'investidura del desembre del 2012, en una actitud, tot val a dir, molt pujoliana, és a dir, que tu estàs allà assegut i et diu: Fernández, vine cap aquí, i tenim
d'on ets,
no tens, perquè és veritat que aquella foto té un rerefons. Jo he fet un programa de TV3 que es deia Savis, jo era guionista d'aquell programa, de les biografies de personalitats del país, però som, recordo ara, moltíssima gent, en Castellet i així, i com a guionista doncs vaig haver de treballar en la biografia de Jordi Pujol, el tema banca catalana, el tema comptes, aleshores no sortia, i hi havia aquesta coneixença prèvia, no? Per tant, tantes trobades i, no? De dos minuts o tres minuts, com hem tingut amb tantíssima gent al llarg de la meva vida. I respecte a Podemos, jo penso que quan parles de l'anàlisi d'en quin model polític i econòmic estem, jo no crec que sigui... O sigui, òbviament, tenim una diagnosi molt semblant, però la CUP parla d'elites extractives també des del desembre del 2012, d'oligarquia, com a mínim des del 1986, quan va néixer la CUP, i per tant l'anàlisi és molt compartit, i segurament també les alternatives, el que passa que és veritat que des de marcs nacionals molt, molt, molt diferents. Ara és veritat que la suma virtuosa per mi és més democràcia aquí, és a dir, a casa nostra, al nostre país, i més democràcia al país veí, no? Però la resta, bueno, són crítiques, jo diria que molt, 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 molt banals, perquè si algun espai ha sigut nítidament antipujolista durant molts anys, no ara, ha sigut l'esquerra independentista, no? Que des que va néixer fins avui ha qüestionat els pactes de Pujol amb l'Estat espanyol, que salvés Felipe González amb els GAL, que donés el poder absolut a José María Aznar, etcètera, 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 i que anés aprovant totes les reformes econòmiques antisocials no? Que sempre han fet. El programa econòmic de la dreta catalana i el programa econòmic de la dreta espanyola són pràcticament calcats.
El David ha de marxar en 10 minuts i jo vaig intentar poder-li fer quantes més preguntes millor. Com ell és periodista i ens acabem, com aquell que diu, de conèixer, li demano amb tota la confiança si em pot ajudar a respondre quantes més coses millor. I la primera ho farem una mica de morro, David. Si avui acabés passant que el Consell de Garanties Estatutàries a dos quarts d'una, si no m'equivoco, que ha d'emetre el veredicte de com seria la llei de consultes i si tindria o no encaix constitucional, ara et poso la tesitura que digués que efectivament sí que té aquest encaix, no ho faig pensant en ser optimista, jo crec que és el que acabarà passant. Si així fos, donaria l'aval perquè donaria legitimitat perquè poguéssim no fer cas al constitucional?
Per suposat, entre d'altres avals. Nosaltres també partim de la mateixa, del mateix punt inicial, és a dir, pensem que la resolució serà positiva, que la llei ja s'ha fet precisament perquè tingués, no, un encaix jurídic. De fet, hi ha altres lleis de consultes no referendàries, ara recordo l'andalusa, que són molt semblants, i és veritat que és un dels avals, és la legitimitat i és la legalitat, no? És a dir, primer tenim la legitimitat d'un resultat electoral, després tenim la legitimitat social d'un 80% del nostre país que vol ser consultat i vol votar, i no vol que se li prohibeixi ser consultat, que òbviament és un desafi, això sí que és un desafiament a la democràcia, no deixar-nos votar. Per tant, tenim, és veritat, tenim el marc jurídic, tots sabem que hi havia 5 vies legals per fer, no? per fer la consulta, l'Estat va desistir i va dimitir de qualsevol de les altres 4, i per tant quedava aquesta, i aquest és el marc legal amb el que es consultarà i es realitzarà la consulta del 9 de novembre.
Creus que llavors els que parlaven d'una consulta legal tindran tot l'aval possible perquè la puguin fer tranquils, perquè no hi hagi cap partit que va votar a favor del dret a decidir i que està a favor de que es faci la consulta, tingui cap cadàver a l'armari per poder dir oi, és que no és del tot legal?
És obvi, en fi, el Partit Socialista votarà aquesta llei de consultes perquè és perfectament legal. L'altre també, que va més enllà de consideracions jurídiques, és que votar mai pot ser il·legal. Dic jo, votar, consultar, exercir la democràcia mai pot ser un acte il·legal.
Però quan la CUP diu que s'ha d'exercir la desobediència civil és en base a un possible argument que tingués el Tribunal Constitucional. És a dir, ells ho prohibirien, tot i que l'argument que té David Fernández és que votar no pot ser legal. Quan us referiu a aquesta desobediència, quin és el límit?
El límit és l'obediència. Perquè nosaltres parlem d'una sola desobediència a una decisió política i polititzada d'un al tribunal altament polititzat i governamentalment monitoritzat, que reprodueix la lògica de poder bipartidista, és a dir, PP-PSOE, que està fora del sistema ordinari jurídic, això és així, no? Són els guardians de la Santa Inquisició jurídica, i anem a dir-ho així. Per tant, una sola desobediència, i nosaltres, més que parlar de desobediència, parlem d'obediència. Obeirem al Parlament de Catalunya, obeirem el resultat democràtic de les eleccions de novembre del 2012, obeirem la majoria social que està a favor de consultar i estem obligats, com a representants públics, a garantir que el 9 de novembre es posen urnes. Perquè si no ho féssim, estaríem prevaricant i estaríem saltant-nos la voluntat majoritària de la nostra societat. Aleshores, entre desobeir 12 jutges d'un jutjat i desobeir milers i milers i milers de persones, els que votaran sí i els que volen votar no, amb la mateixa legitimitat, no? Ho tenim claríssim. El dilema del país que entra a la tardor és tu a qui obeeixes i a qui desobeeixes. I és una lògica de vasos comunicants entre obediència i desobediència.
I si
obeeixes al tribunal, no? O obeeixes al tribunal i, per tant, desobeeixes al país, o obeeixes al país i desobeeixes al tribunal. I nosaltres, ho hem dit sempre a cara descoberta, obeirem al país i, per tant, desobeirem una decisió jurídica que és profundament política, o qualsevol altra prohibició de l'Estat espanyol, perquè la forma del Tribunal Constitucional, sota el revestiment legal i jurídic, no és res més que una imposició política. Ens importa tres pepinos el que pensin els catalans i les catalanes, no podeu votar i us prohibim la democràcia.
I si la Guàrdia Urbana d'algun municipi de Catalunya prohibeix fer això, veuries als diaris de l'endemà de tota Europa aquella imatge que podria acabar perjudicant el procés? És a dir, acabaria sent una cosa...
La vaig veure el 25 de maig passat amb les europees, amb els Mossos d'Esquadra retirant un dels multireferèndum. Vull dir que no és, però també és veritat, la imatge, doncs, gran de la Vila Morena, ja els hi direm que Portugal també, no?, van aconseguir certes coses desobeint, vull dir, també la funció pública, quan diem que el dilema del país és la desobediència, no afecta només a la CUP només som uns més, afectarà el país, a la societat, als agents polítics i socials i econòmics, afectarà tots els partits que, no?, que signen l'acord del 12 de desembre, també els que no el signen, com es posicionen davant la prohibició d'urnes, afectarà el govern i afectarà el president, que també ha decidir a qui obeeix i a qui desobeeix.
Ara tu citaves la revolució dels clavells de Portugal.
Sí,
però contemplaries que l'estat espanyol acabés portant Artur Mas als tribunals i que l'amenacés amb la presó? Si al final el que acabem és intentant aquest equilibri que deia el David entre l'obediència al Parlament o l'obediència a la llei que mana dels tribunals espanyols?
La pregunta hipotètica, malauradament, n'ha tret a la hemeroteca. Ja ho va fer José María Aznar amb el president basc, Juan José Ibarretxe. Ja va fer una llei per empresonar aquells presidents de comunitats autònomes en la lectura constitucional que convoquessin determinats referèndums. Per tant, amb un escenari obert, d'una certa incertesa, a la tardor nosaltres contemplem totes les possibilitats, no? Però pensem que és un temps de no caure en provocacions, és un temps on ara vindrà una guerra de desgast, segurament una guerra molt mediàtico-ideològica, de desil·lusió, de desgastar els anells de llibertat, i ara va de debò, no? Entrem tot just entrem en les primeres turbulències. Per tant, jo crec que aquest país ha demostrat de forma sobrada la capacitat civil, pacífica, democràtica, d'insistir en els seus anells. L'únic que reivindiquem és el que reivindiquem per qualsevol poble del món, que el futur d'aquest país el decideixi la seva gent.
Manos límpies és el millor que li pot passar a l'independentisme?
Des d'un punt de vista, no ho sé, seria una resposta ambivalent, no? Seria massa pervers dir que sí, no? I per tant, cada vegada que determinades denúncies, doncs no, perquè jo recordo també els indignats del setge al Parlament que van ser processats al Tribunal d'Excepció de l'Audiència Nacional, i era Manos Límpies, no? Malgrat tant pesi que en aquell moment Manos Límpies anava al costat de la Generalitat amb l'acusació. Per tant, jo penso que no. Jo penso que Manos Límpies té una termodinàmica que el vincla d'alguna o altra forma que desconec amb les clavegueres de l'Estat. Ja m'agradaria saber com es financen, que és un nucli d'advocats vinculats també a la funció de l'Estat, és a dir, al moll de l'os de l'Estat espanyol, i que fan política a través de la judicialització de la política. Però jo penso que no, que èticament hem de dir que no, preferiríem tenir un debat, preferiríem estar en el debat que està a Escòcia amb el Regne Unit, vull dir, un debat no, relativament serè, democràtic.
Em sap greu igual ir-te a la festa, perquè ja ha dit Manos Límpies que en el moment que surti David Fernández, igual que ho farà Artur Mas o Oriol Junqueras o Joan Herrera, donar suport a la que es voti el 9 de novembre...
Ja ho hem fet, ja ho poden fer.
Carella al canto, ja ho van anunciar.
Ja ho poden fer. No, a mi, ja veurem si obeirem o desobeirem, perquè nosaltres ja ho decidirem col·lectivament, però a mi d'entrada obeir, haver de comparèixer davant una denúncia d'un sindicat ultradretà, doncs igual elevo objecció de consciència. Ja ho veurem. També la desobediència passa per no fer segons quines coses, però en fi, també és inútil, Vull dir, és un ús barruer de l'administració de justícia prou saturada, no? en la seva gestió quotidiana per dir coses públiques i notòries. En el seu moment també va haver una querella contra el president Mas, ara fa un any, si no recordo malament, de Manos Límpies, que es va acabar arxivant per la declaració de sobirania. I a nosaltres ens van citar com a testimonis. I si hem de, malgrat totes les contradiccions, d'estar en contra de retallades, no? Hem d'anar a defensar en l'àmbit del procés sobiranista la tasca que s'ha fet des de la presidència del govern, allà estarem, Diguem que el que s'ha fet és escrupolosament democràtic i que aleshores que en jutgin a tots.
Ahir estava...
A les 555 consultes per la independència, a tothom, però no tindran prou espai.
Ahir va venir Ada Colau i vam estar parlant de Guanyem Barcelona. Uh-huh. Al final la CUP s'integrarà en una candidatura conjunta de les forces progressistes d'Esquerra que volen una alternativa a l'Ajuntament?
Doncs no ho sé. No, estem tots just al principi. Això és un punt de partida.
T'ho pregunto d'una altra manera.
Sí, no, te't responc, sí. La CUP hi és, la CUP ja hi és en el debat de facto.
Però la CUP voldria que hi haguessin forces que no hi siguessin?
La CUP no és ningú per excloure sigles. En tot cas, nosaltres sempre hem dit, i ahir també insistíem en aquest punt, i em remeto a una cosa que és òbvia. Això ho decidirà la CUP de Barcelona, jo no soc de la CUP de Barcelona, i ho decidirà un espai que es diu Trobada Popular Municipalista, que funciona ara fa 15 mesos i que té el mateix plantejament que Guanyem Barcelona. El que ha dit aquesta Trobada Popular Municipalista és que si s'ha de passar a un nou cicle i s'ha de superar una etapa marcada per 34 anys, més o menys de bi o tripartit a l'Ajuntament de Barcelona, caldrien cares noves. I que els responsables directes, no, de la gestió de la marca i model Barcelona, on Iniciativa per Catalunya ha tingut destacades personalitats al capdavant, no haurien de ser-hi des d'un punt de vista de projecte nou, perquè nosaltres no volem que aquest debat es converteixi en un debat, una picabaralla entre Iniciativa i CUP. Per tant, la CUP ja hi és. Ja hi és des de fa un any i mig en aquest debat que va impulsar un espai molt més obert, que és la trobada popular municipalista, i ara al setembre és un punt de partida. Guanyem, es va presentar en públic el 26 de juny, si no m'equivoco.
I aquesta setmana ha presentat els avals.
Ha aconseguit les 30.000 firmes que volia, nosaltres els hem felicitat i ho hem celebrat, i ara a partir del setembre començarem a treballar els barris. Quina és la clau de tot? De que hi hagi aquesta candidatura unitària, que és veritat que moltes sensibilitats, com a mínim, reclamen de fer la reflexió, metodologia i contingut, el com i el què, què volem fer i com ho farem. I en això, si és una candidatura que jo penso que tindrà un contingut nítidament democràtic i una metodologia de nova política, per dir-ho així, doncs si es compleixen aquests criteris, jo penso que els militants i els activistes de la CUP de Barcelona i de la TPM doncs hauran de decidir elles si fan el vistiplau, però no comencem, no demanem al final de la pel·lícula quan tots just estem en el primer capítol.
Som terribles els periodistes, ha dit, a més tu ets del consorci de la Canellesca i ho saps perfectament. A 3:15 li havia promès que li deixaria de fer preguntes, només una reflexió, no et trobaràs a Carme Chacón a B baixa.
No em trobaré a Carme Chacón, ni em trobaré militants de Plataforma per Catalunya ni a formacions ultradretanes a la B baixa que convoca l'Assemblea Nacional Catalana i a la qual la CUP dona ple suport perquè pensa que és una fase més i un dia més, però important per acumular la imprescindible legitimitat democràtica. Nosaltres sempre hem dit que la gran garantia, si no la única, de que el procés tiri endavant és la societat. I som on som gràcies a que el moviment social, l'espai sobiranista, allò que es diu societat civil, ara sí, en termes molt massius, doncs ha desbordat el règim polític. Som on som, no perquè el 2012, Artur Mas, es quedi amb 50 diputats, no? Tot el contrari, som on som perquè venim d'un cicle sobiranista persistent que reclama la llibertat política d'aquest poble, entre altres moltes coses, perquè es tracta de fer un país nou i diferent i molt més just. 555 consultes, la manifestació, per cert, contra la sentència del Constitucional, les diades de 2011 i 2012, la Via Catalana de l'any passat, és la societat qui porta la capdavantera. I amb això una reflexió, ja que parlàvem d'obediència i desobediència. El 13 de setembre farà 5 anys de la primera consulta per la independència. Si un agafa la hemeroteca, es trobarà Fiscalia i Advocacia de l'Estat en contra, de fet es va prohibir que es pogués fer a les dependències de l'Ajuntament, es trobarà una consellera de Justícia de la Generalitat en contra, Pilar del Bozal, es contrarà que l'advocat de l'Estat era candidat de Falange Espanyola i es trobarà un autobús que no va sortir tant del túnel del temps de Falange Espanyola, també, que va anar a Arenys. Allò es va prohibir i va ser la pròpia societat que va exercir l'autotutela de la democràcia i qui va garantir que la ciutadania d'Arenys de Munt podia votar i es podia expressar lliurement. I insistim, i van desobeir i ho van fer a través de la desobediència. El que volen prohibir és votar, és decidir, és opinar, perquè també reconeixem-ho, això no és el referèndum d'autodeterminació ni la pregunta que volia la CUP. És una consulta per saber l'estat d'opinió de la ciutadania. Això és el que volen prohibir. No té caràcter jurídic vinculant. L'endemà el que es demostraria és que l'opinió majoritària d'aquest país és que vol ser un país lliure i vol decidir lliurement el seu propi futur. Per tant, la metàfora d'Arenys és profundament fèrtil de què hauria de passar el 9 de novembre en aquest país. Tenim cens, tenim funció pública, tenim societat, tenim centres cívics i, per tant, aquesta vegada està a les nostres mans. I aquesta vegada depèn de nosaltres fer la consulta. No depèn, el que pugui fer l'estat espanyol ho sabem tot. La gran pregunta és com respondrem com a país i com a societat a la prohibició. I avui, i en aquesta cruïlla històrica, nosaltres pensem que no val, desobeir per obeir aquest país que necessita un altre futur urgentment.
David Fernández, gràcies, bon dia.
Déu vos guard.